Ràdio Vallromanes, 94.4 de la FM.
Salut, planetaris! Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el teu programa de cine. Com ja sabreu, durant una hora navegarem per la galàxia de les estrenes, la de les sèries i la de les notícies relacionades amb el món del cinema. I en aquest viatge, a la part tècnica, ens acompanyarà el gran David Mairà dels controls de la nau, el primer oficial de bord i copresentador, el capità Ferran Periques, i el comandant de la nau, servidor de vostès, en Joan Boter. Ferran, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan, i molt bona tarda, David. I també, per suposat, als nostres estimats oients, que sé qui són, no sé quants n'hi deuen haver, però sé que n'hi han, que són fidels a aquesta cita, amb el cine, amb el món del setè art. I bé, encantat de ser aquí novament per esperem, i estic convençut, oferir un gran programa amb continguts que crec valen força la pena de poder compartir.
Sí, abans d'això ha sigut curiós perquè una mica abans de vindre aquí hi ha algú que m'ha dit, diu, escolta, diu, dona-li canya en Ferran perquè sempre s'està ficant amb el teu pentinat. O sigui, dona-li canya. O sigui que jo em dec a l'audiència, bueno, als ullets, millor dit.
Doncs aleshores aquesta persona que ara en aquests moments deu estar sentint el programa, li diré que no hi puc fer més. No és que sigui una persona mala fe, però és que és inevitable. Porto un cap de pinya que, francament, se'm fa difícil pensar que va a la peluqueria. Però bueno, jo intentaré ser més benèvol amb en Joan a mesura que pugui, que m'ho permeti.
Vale, vaig a una peluqueria i una bona peluqueria.
No parlaré de corrector d'ulls que porta, però bueno, és igual, això és una altra història. Ja en parlem un altre dia. En tot cas,
sense comentaris. Bé, tenim un programa, abans que mati aquest home, abans que un dia se me'n vagi al cap i faci una desgràcia, que esperem que no passi, lògicament, doncs tenim un programa carregat de molts temes i parlarem de dues pel·lícules, dues estrenes, molt interessants, trobo jo.
De força pes. De les darreres setmanes. Estem parlant, doncs, de, per una banda, Lincoln, aquesta gran aposta nominadíssima.
La més nominada
als Oscars, i la nova proposta que ens arriba de Denzel Washington, que és Flight, de vuelo, el vuelo.
Ell està nominat a millor actor, tot i que no ha tingut la pel·lícula gaires nominacions, però sí té una molt important, que és la de millor actor, que ja veurem si realment es mereix aquest treball o no. Tot això ho parlarem a la part més endavant del programa.
Sí, perquè a més, com sempre, som fidels a aquesta aposta per les sèries, i avui doncs tindrem ocasió doncs de parlar d'un parell de sèries com són Elementary o The Following, i a més d'una que a tu t'agrada molt, que quina és?
Fringe, exactament.
Fringe al límite.
Que va acabar faré un parell de setmanes, va fer el seu capítol final, i faré una petita valoració del que ha sigut el final, i ha sigut la sèrie.
És el moment de fer balanç, un cop ja s'ha acabat aquesta gran sèrie, amb molta gent aficionada i seguidora. Per tant, qui millor que coneixedor com és Joan Boter d'aquesta sèrie, que a més n'és seguidor, per poder fer una clausura d'aquesta proposta i veure què ha donat de si o què en podem extreure tot plegat.
Doncs jo, si tingués tants continguts, jo començaria ja, no?
Doncs som-hi. I ara és quan ens posem en contacte amb David Mairà, sincronitzem les mirades perquè ell ja sap que ara és el moment de engegar reactors.
Endavant les estrenes de la setmana. Torna el geni del suspens. Torna Hitchcock.
En el millor moment de la seva carrera, Alfred Hitchcock decideix filmar una pel·lícula de terror aparentment de baixa categoria. Aquest film acabarà sent Psicosis, història sobre el rodatge d'aquest film mític del cinema amb Anthony Hopkins encarant el cèlebre director i Helen Mirren en el rol de la seva esposa.
Per fans del cinema, de Hitchcock, i qui busqui un drama amb tocs de comèdia aparentment lleugera.
Torna Arnold Schwarzenegger amb El último desafío.
Després de tornar al món del cinema amb Els mercenarios 2, Arnold protagonitza el seu nou film d'acció, on encarna el xèrif d'un poble que haurà de lluitar contra un perillós narcotraficant fugitiu encarnat per Eduardo Noriega.
I bé, fins aquí les estrenes. Molt poqueta cosa aquesta setmana.
Molt poqueta.
Tot sigui dit, però realment és que no ens en podem inventar. No ens podem inventar altres opcions. És el que hi ha, és el que ofereix la cartellera i nosaltres us ho diem tal qual.
Sí, i si la setmana passada i fa dues setmanes anava la cosa molt carregada amb estrenes molt potents, aquesta setmana, tot i que són dues estrenes destacables, bastant destacables, la veritat és que no hi ha gaire estrenes. I la veritat és que la distribució és una mica estranya i per mi bastant discutible.
Sí, sí, perquè passes una mica d'un extrem a un altre, és la sensació de passar d'un pol a un altre amb molta facilitat d'una setmana a la posterior. Amb una amb possibilitat o amb una oferta molt farcida la setmana anterior i enguany, doncs, amb dues opcions que a priori queden força lluny de les que se'ns va presentar la setmana passada. Però en tot cas és moment de fer una immersió, no? De fer una immersió en les apostes que hem triat per avui, Joan. I què et sembla? Per quina podem començar, si et sembla a tu?
Començarem pel vuelo.
Doncs vinga, doncs és el moment de connectar directament amb la nau espacial i entrar en aquest tràiler d'aquest film que es diu Flight o també El Vuelo.
Buenos días, Capitán Whittaker. Este es el manifiesto de vuelo con 202 pasajeros a bordo.
Que se abrochen el cinturón. Listos es para el despegue.
¿Qué tal estás, Whip? Hiciste algo increíble allá arriba. Salvaste muchas vidas.
¡Caemos en picado! ¡Los mandos no obedecen!
¡Vamos a caer!
¡Posición de emergencia!
El modo en que aterrizaste fue prácticamente un milagro.
¡Solo veo casas! Evans, escúchame. Orienta el morro hacia abajo.
El avión se hizo pedazos a 30.000 pies.
Le daremos la vuelta.
¿A qué te refieres con
esto? ¿Listo? Vamos allá.
Estoy en la lista, guapetona. Hay un montón de periodistas enloquecidos ahí fuera. Eres como una estrella de rock. No volverás a pagar otra copa en toda tu vida.
El capitán Whittaker es un auténtico héroe americano.
Él es Hugh Glenn, un abogado de Chicago.
¿Para qué necesitamos un abogado?
Recuerda que le extrajeron sangre la noche del accidente. Llevaba alcohol en el organismo. Podría significar cadena perpetua.
La vista se celebrará en 10 días.
Le observan con microscopio.
¿Vas a dispararme o puedo entrar?
Sí, adelante, te dispararé dentro.
Ha sido un acto de Dios.
¿Qué clase de Dios haría eso?
La investigación ha concluido que fue un fallo del avión.
La administración colocó a 10 pilotos en simuladores. Recrearon el suceso. Ningún piloto pudo salvar a los pasajeros. Solo tú podías hacerlo.
Llamó a mi madre.
Y ahora quisiera hablar de los días previos al accidente.
Esto es tan fuerte que acabará conmigo.
¡Largo!
Te vi la noche anterior al vuelo.
¿Tucker sabe que irá a la cárcel?
Mis clientes no van a la cárcel.
Es una mentira, Will. Una mentira.
¡Esto es salvarte la vida!
¡No tenemos
momento! ¡Preparados para el impacto!
Nadie podría haber aterrizado como hice yo.
El Vuelo, aquesta pel·lícula de Denzel Washington que no ha anat gaire bé en taquilla, pel que sembla, i sorprèn una mica perquè Denzel Washington és un actor que sempre treu molt bons números en la taquilla espanyola, i tant la taquilla espanyola com l'americana. Però no ha sigut així, i aquesta pel·lícula El Vuelo, doncs, de moment, sembla que no estigui tenint l'èxit que esperava. Aquest retorn del director Robert Zemeckis, el director de Regreso al Futuro, doncs, no ha tingut l'expectació, teòricament, pel que fa a la gent del que pensava, però per parlar d'aquest tema tenim el nostre company Ferran Periques, que ha vist la pel·lícula i ens podrà parlar sobre ella.
Jo crec que expectació sí que n'ha tingut, però el que no ha tingut, o sota el nostre punt de vista, és la resposta prevista a l'expectació una mica, o les perspectives, les expectatives que hi havia envers aquesta pel·lícula, no? Aquesta proposta. Dit això, i passant ja directament a valorar o analitzar una mica més minuciosament el que és aquesta proposta, hem de destacar ràpidament, doncs, que si busques primer de tot qui és el director, jo crec que podem parlar d'un director contrastat, un director que aporta coses interessants a la indústria i que, a més, crec que la seva proposta, juntament amb, un guió, que crec que no és el millor aspecte que presenta la pel·lícula, però que recolza amb una magnífica interpretació de Denzel Washington, que realment és el que parlem, no? Hi ha moltes vegades que hi ha nominacions i és més el nom de l'actor que una altra cosa, perquè la feina que hi ha al darrere o la seva actuació no està d'acord amb la nominació a la que està, bueno, a la que
està nominat.
En aquest cas, jo no tinc cap mena de dubte de que és plenament mereixedor Denzel Washington de figurar com un dels principals nominats a millor actor. Realment fa una interpretació brutal, porta tot el pes de la pel·lícula a les seves esquenes i realment presenta un rol, un personatge molt allunyat del que ens ve oferint darrerament, no? Aleshores crec que és impactant aquest personatge que ens ofereix, és Whip, un pilot d'avió, un pilot d'aviació, que bé, doncs, ha de lluitar contra un dels grans mals de molta gent, no? Aquests vicis que si ja sigui per temes d'estupefaents, ja sigui per temes d'addicció a l'alcohol, doncs porten de corcoll la vida de moltes persones. En el cas del protagonista, que és Whip, aquest personatge interpretat per Denzel Washington, que és, se'ns ve a presentar una mica com el pilot d'avió de referència o amb un estatus darrere molt important, amb una jerarquia molt important dintre de la seva companyia i en el món de l'aviació, ha de lidiar amb el problema de l'addicció a l'alcohol. I això portarà, doncs, a situacions força complicades, diria jo. Dit això, tot arrenca evidentment amb un vol, d'aquí el nom de la pel·lícula, no? Aquest El Vuelo, el qual, doncs, veurem com es complica. Un vol que en principi havia de sortir normal, com un dia més, de cop i volta es complicarà i es posarà una mica en dubte de si realment l'aterratge d'emergència que ha de realitzar el pilot és degut a una errada mecànica de l'avió, o bé, per altra banda, també hi ha pel mig el fet de que el personatge interpretat per Denzel Washington estigui sota els efectes de l'alcohol. Per tant, es presenta un joc a nivell moral que posarà a prova, doncs, l'honestedat d'una persona, el fet de que la persona pugui discernir el bé del malament, no? O sigui, de lo bo, de lo dolent, i sobretot d'allò que parlem moltes vegades, no? De que la persona que pateix una addicció, primer de tot, abans de posar-hi mesura, ha de reconèixer estar involucrat en aquesta addicció. Si no es sent malalt, si no es sent, en aquest cas, alcohòlic o drogadicte, vol dir que el primer pas no es realitza i no es pot avançar en el procés de cara a una cura. Dit això, hem de parlar també d'un bon repartiment. A mi m'ha agradat perquè Denzel Washington sí que porta la veu cantant durant tota la pel·lícula, però està molt ben acompanyat. La pel·lícula és un drama, evidentment. A més, hi ha un paral·lelisme. Hi ha la part femenina del personatge que interpreta Denzel Washington, que és interpretat per Kelly Reilly, que interpreta a Nicole, una exaddicta a la heroïna, que ha aconseguit, doncs, veure la llum, no? Després de molts anys enganxada a aquesta droga lamentable que s'endú per davant a tanta gent, doncs aconsegueix sortir-ne i es troba, doncs, uneix el personatge interpretat per Denzel Washington, i aquí es produirà una mica un conflicte, perquè una persona està enganxada i l'altra ja n'ha sortit, i amb les possibilitats de que la persona que ja ha sortit pugui recaure fàcilment envers l'addicció de l'altra persona amb la que està compartint certs moments. Per tant, és interessant veure aquest paral·lelisme, veure com què succeirà entre aquests dos personatges. I per altra banda, també crec que hi ha un personatge que no diria que és cabdal, però sí que aporta tocs de comèdia necessaris pel que és la pel·lícula, no? Per exemple, estem parlant, doncs, d'un camell que és John Goodman, interpretava John Goodman.
Sí, tots recordarem per Roxanne, lògicament,
sí,
aquella sèrie.
Interpreta John Goodman i fa de Harling Mace, un dels... el camell de confiança, podríem dir, sí. Per què no dir-ho, no? De Denzel Washington, en aquesta pel·lícula, no? I que, bé, doncs, quan apareix, treu allà una motxilla molt rústica, però d'aquella motxilla tan petita en surten molts artilugis i cap és beneficiós a nivell saludable, més aviat tot el contrari. És totes les addiccions que et puguis imaginar, bé, amb una dimensió del que dona de si aquella petita motxilla. Doncs ell és el que portarà una mica els tocs d'humor en aquest drama, que també s'agraeix, que sumen al que és la pel·lícula, i també és interessant veure què fan Bruce Greenwood i Don Cheadle, que Bruce Greenwood interpreta a un cap referent dels pilots, no? S'agraeix una mica com a portaveu, seria dels pilots, i que d'alguna manera és la persona més pròxima al personatge interpretat per Denzel Washington, a Whip, un cop es produeix aquesta catàstrofe, que és que el fet de que hi hagi de que aquesta catàstrofe aèria, d'haver de fer un aterratge d'emergència, s'endú per endavant unes quantes vides. I això, doncs, sempre hi ha el conflicte de negligència o no envers el pilot que té la responsabilitat de que els passatgers arribin sans i estalvis. Per tant, és la persona més pròxima al protagonista, que ha de conviure amb els seus moments de més soledat, de més baix nivell psicològic i físic després de l'accident, i que es convertirà una mica en el nexe d'unió, el nexe entre els responsables aeris que han de valorar la catàstrofe, és a dir, l'investigació del que ha succeït, amb la part humana que interpreta Denzel Washington. I per altra banda hi ha l'advocat interpretat per Don Cheadle, que a priori en un moment veurem com es posa una mica en contra de Denzel Washington al principi, però que mica en mica, quan va coneixent a Whip, el protagonista, doncs treballa i dona tot de si per provar realment que la circumstància que va fer que l'aterratge fos d'emergència i acabés en catàstrofe no va ser per males condicions del pilot, sinó que va ser per una errada mecànica. Crec que és una pel·lícula força interessant, que treballa molt bé el que és el drama d'un fet que evidentment no és agradable, però que juga molt bé amb la moralitat humana i juga molt bé a quan la persona ha de ser conscient de que té un problema i fins on és capaç d'arribar una persona abans de reconèixer que té aquesta addicció. És a dir, quantes coses han de passar abans de que menteixis, abans de que passis per davant de família, abans de que siguis capaç de vendre a qui sigui per seguir endavant amb la teva mentida de vida i per justificar-te contínuament amb problemes aliens als propis. És a dir, deixar de banda els teus propis problemes i buscar responsabilitat sempre en els altres i no en les teves pròpies accions. I crec que això és una mostra d'aquesta pel·lícula, que ens ho mostra la magnífica interpretació, com he dit, de Denzel Washington. Crec, jo sóc un fervorós admirador dels treballs de Denzel Washington, però he de dir que fins ara, amb les pel·lícules que he vist que ja m'agraden, amb aquest personatge m'ha guanyat encara més, perquè quan vaig sortir de la sala encara vaig ser molt més conscient de la dimensió real que té aquest actor. I si alguna vegada hagués de definir com és un treball interpretatiu des de l'origen fins al final i portat a terme magistralment, seria sens dubte amb aquesta pel·lícula, amb The Flight, amb Flight, i amb aquesta interpretació magnífica de Denzel Washington, que convido tothom a que passi per les sales de cinema i ho pugui apreciar. Podem discrepar, és molt probable que molta gent digui que n'esperava més o que no li ha agradat. Jo dic que a mi m'ha encantat perquè m'he cregut des del segon zero fins al final de la pel·lícula, i crec que això és molt important en un actor, que et creguis cada una de les seves apostes. I crec que veure Denzel Washington en el paper d'un alcohòlic, crec que és un matís, és un aspecte, un rol que fins ara no li havia vist, que no és fàcil d'interpretar, i en canvi Denzel Washington, sota el meu punt de vista evidentment, l'ha portat a terme no només amb molta dignitat, sinó amb molta professionalitat i amb molt saber fer, amb molt bon saber fer. I dit això, simplement doncs destacar això, la coralitat també d'estar reupat per un bon número i de bones interpretacions, que sí, que queden diluïdes perquè el pes, com ja dic, el porta Denzel Washington. Un drama, però que un drama que crec que, tot i que el guió no és precisament un guió que diguis espectacular pels girs que pugui tenir, per les coses inesperades que puguis buscar en aquest film, això no crec que ho presenti el guió, però tot i així jo li posaria un 6.5. Sí, li posaria un 6.5, entre un bé i un notable. No m'atreviria potser a donar-li el notable, i a Denzel Washington, pel que aporta en aquesta pel·lícula, li poso un 9. Perquè entenc que la perfecció no existeix, però crec que la feina que desenvolupa Denzel Washington és mereixedora d'un 9, sense cap mena de dubte.
O sigui que recomanes la pel·lícula bàsicament per la interpretació d'aquest gran actor, no?
Sí, 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 sense cap mena de dubte.
Doncs bé, aquesta és la crítica del Vuelo que ha fet en Ferran Periques. I ara anem a parlar d'una altra pel·lícula. Una altra pel·lícula que fa unes setmanes que s'ha estrenat. Es va estrenar la setmana de Django i encara amb totes les estrenes que hi ha hagut no hi hem pogut parlar. Però com hem dit, és la pel·lícula més nominada. És la pel·lícula de Steven Spielberg, un dels grans directors del món del cinema, que bé, no el descobrirem ara. I ens ha portat una història sobre un dels presidents més cèlebres de la història dels Estats Units, Lincoln.
Un bombardeo desde la flota más grande que ha reunido la Armada.
100 proyectiles por minuto, hasta que se rindan.
¡Santo Dios! Señor Lincoln, los odio a todos. Los odio. Soy un hombre con prejuicios.
El Congreso no debe declarar iguales a aquellos que Dios ha creado desiguales.
¿Quieres que la Cámara apruebe la enmienda que aboliría la esclavitud? Nadie es tan querido como tú por el pueblo. No malgastes ese poder.
Y el 1 de febrero que viene tengo intención de firmar la 13ª enmienda.
Una contienda como esta es una lucha a muerte. Esos hombres del sur van a venir a negociar la paz.
La abolición de la esclavitud determina el destino no solo de los millones que hoy viven sometidos, también de los futuros millones que nacerán.
Decida, la enmienda o la paz confederada. No puede tener ambas cosas.
La esclavitud, señor, ha acabado.
Aun suponiendo que los republicanos votaran a favor, seguirían faltándonos 20 votos.
¿Solo 20?
La esclavitud es un insulto al derecho natural. Incluso un indigno y un mezquino como tú debería ser tratado con igualdad ante la ley.
Esos votos deben ser nuestros.
Los diputados salen baratos. 2,000 pavos y compro los que quiera.
No podemos comprar el voto.
Está en su mano.
Piensen cuántos chicos morirán si no se firma la paz.
No puedo acabar esta guerra hasta que logremos curarnos de la esclavitud. Esta enmienda es la cura.
Hacen falta tus síes.
Lárguense y consíganlos.
¿Pero cómo?
Soy el presidente de los Estados Unidos, investido de un poder inmenso. Van a procurarme esos votos.
Contemporice o lo arriesga todo.
La guerra habrá acabado dentro de un mes.
Tenemos garantizada la derrota en la votación.
¡Péguenme un tiro, yo voto sí!
¡Deje la Constitución en paz!
Va a ser votada.
¡Usted insulta a Dios!
¡Sí! ¡Ah!
Lincoln, la nova proposta de Steven Spielberg, que sembla que sigui la futura pel·lícula que vagi a arrasar a la cerimònia dels Oscars. Una pel·lícula que sobretot ha tingut molt èxit als Estats Units, lògicament, parla sobre la seva història, la història de Nord-Amèrica, i de, bàsicament, la part en què els últims dies, últims mesos de Lincoln, on el president nord-americà va proposar una esmena que volia que els negres doncs, fossin tractats com iguals i s'abolís l'esclavitud. I és curiós perquè aquella mateixa setmana es va estrenar una pel·lícula que era Django Desencadenado, que més o menys estava a la mateixa època i parlava de l'esclavitud, tot i que no tenen res a veure una amb l'altra. Es nota molt que Quentin Tarantino i Steven Spielberg, que són molt amics, van fins i tot un videojoc junts, doncs som directors molt diferents, molt diferents. Diu Steven Spielberg que de petit li va impressionar quan va veure el monument Lincoln amb el seu pare, la mirada, no?, de l'estàtua, i a partir d'aquí va ser una idea que se li va posar al cap. I no va ser fins fa uns 11 anys que va decidir que podria ser una bona pel·lícula per portar a terme ell com a director. I 11 anys ha trigat en fer aquesta pel·lícula, perquè tot i que és Steven Spielberg, no estem parlant d'una pel·lícula comercial, estem parlant d'una pel·lícula sobre política, una gran superproducció de política, i estem parlant d'una pel·lícula que va de política nord-americana. És una pel·lícula que parla sobre el conflicte racial, però a través dels despatxos. És una pel·lícula de diàleg. És una pel·lícula molt ben inventada, però també, sincerament, en molts moments de la pel·lícula, és una pel·lícula bastant avorrida. La veritat és que la direcció de Spielberg és impecable. És capaç de fer imatges que queden a la retina. És un gran director, ho torna a demostrar. La factura és increïble, és espectacular. Arriba a vegades a emocionar. Però realment hi ha moltes estones, sobretot la primera hora de la pel·lícula, que es fa feixuga a més no poder. Molts diàlegs que parlen de lleis, molts diàlegs que parlen de coses molt denses com és filosofia, com és dret, coses de política nord-americana que el públic aquí sobretot entendrà menys. I si guionistes com per exemple el recordat Aaron Sorkin, que va fer La red social i aquella sèrie que es deia La l'Oest de la Casa Blanca, doncs va utilitzar la política i la va fer amena, creant uns bons personatges per fer-la mena al públic, Spielberg no ho ha aconseguit aquí. I té coses... És que realment és difícil de valorar aquesta pel·lícula perquè hi ha parts i coses que són molt bones, però l'acció principal, bàsicament, és molt feixuga i es fa molt lenta. A més, estem parlant d'una pel·lícula de gairebé 2 hores i mitja. Realment, si no entreté una pel·lícula de 2 hores i mitja, es fa molt difícil per l'espectador seguir aquesta història. Com dic, hi ha trames, moments, sobretot la part més quotidiana, el drama familiar, la seva relació amb la dona, la seva relació amb els seus fills, que és la part, jo trobo, més interessant. I la part final, diguéssim, que té certa tensió i està bastant entretinguda. I té alguns moments, és que té alguns moments màgics, però realment té alguns moments realment molt avorrits. Llavors, la interpretació pel que fa, que molt se n'ha parlat, de Daniel Day-Lewis, que diuen que es va convertir en Lincoln, que actuava com el propi president Lincoln, que feia servir aquest accent, realment fa una bona interpretació, però crec que la manera del personatge, sincerament, el trobo poc matisat, molt pla. Realment, a ell li agrada molt el personatge lluir-se a través de discursos o el recurs de l'anècdota, és una espècie com d'avi entranyable, així és com el veu el seu fill petit, però crec que s'abusa molt d'aquesta part de Lincoln i deixa molt per sota la part potser més fosca del personatge, que també es tracta, perquè també Lincoln parla de, bàsicament, fins a on estem disposats a arribar per aconseguir un objectiu que creiem just o no. En aquest cas, doncs, es veuen una mica les mentides de la política, els enganys, el que fan servir. No és del tot una idealització, però tot i que parla sobre la part fosca, està més a prop de la idealització del personatge que no pas de fer una crítica ferotge sobre el rol de Lincoln i de la pel·lícula nord-americana. Dit això, jo estava realment pensant quina nota li haig de posar a aquesta pel·lícula, perquè tinc motius per aprovar-la i tinc motius per suspendre-la. Tenia motius pel 4 i tenia motius pel 5. Per tant, jo faria igual que vaig fer amb la crítica de Django, i si vaig dir que no sabia si posar-li un 8 i un 9, que era un cas molt diferent, aquí li posaré un 4,5. I sí, suspendré aquesta pel·lícula de Steven Spielberg, perquè a mi m'ha decepcionat. M'ha parlat, la part final la trobo entretinguda, però realment els seus pitjors moments són molt feixucs i a mi em va avorrir. Per tant, sentint-ho molt, i bé, és un director que m'agrada molt, però jo haig de valorar cada feina que fa ell i bàsicament totes les seves pel·lícules, independentment de qui sigui. Hi ha pel·lícules que m'agraden més, pel·lícules que m'agraden menys, i tot i que reconec molt la seva feina d'ambientació, la seva direcció, la història que m'explica no m'interessa i en molts moments m'avorreix. Per tant, un 4,5.
Contundent, si més no, tenint en compte que és una de les màximes aspirants, la màxima aspirant, o la més nominada, en aquest cas als Oscars, a la cerimònia dels Oscars, que és un dels moments, el moment més important, és la Champions de les pel·lícules.
Naturalment.
O el Mundial, podríem dir.
Sí, i la veritat és que les pel·lícules d'aquest any que estan nominades no m'agraden gaire. Si has vist les notes que he anat posant, he anat posant a un lado bueno de les coses, li vas posar un 5.
Sí que és cert per això que entra molt el factor també expectativa. Sempre hi ha el factor expectativa, que és el que moltes vegades, si no sapiguéssim qui és el director, si no sapiguéssim que, per exemple, com el cas que he comentat abans, que Denzel Washington és l'actor principal, si no anéssim condicionats per una sèrie d'informació prèvia o tinguéssim una ideologia ja establerta del que hem vist de certs actors per una trajectòria o de directors per una trajectòria, jo crec que seria diferent. Perquè sí que és cert que tu estic convençut que esperaves molt bé, per què? Perquè és la principal nominada als Oscars, perquè ja s'ha explicat la direcció, perquè se n'ha parlat molt i se'n seguirà parlant moltíssim. Per tant, tu ja et generes el que és com unes expectatives molt grans que
correcte.
Són molt difícils de ser complertes. És a dir, la possibilitat de poder complir amb aquestes expectatives passa per una pel·lícula que ha de ser molt millor que la que hauria de ser qualsevol altra, que no tingués tot aquest ressò que ja té al darrere.
El problema és que jo, Steven Spielberg, sempre li demano una cosa que aquí no ha complert i que sempre fa, que és que m'entretingui, que m'explica una història que m'entretingui, i aquí no ho fa. Aquest és el principal problema que trobo jo de la pel·lícula.
Bueno, en tot cas, és l'opinió de Joan Boter, evidentment és vàlida, només faltaria, i si podeu dir la vostra, podeu dir la vostra, ja sabeu que tenim el Facebook del programa. Jo no l'he vist, no he vist Lincoln, jo vaig decidir veure El Vuelo per poder fer una mica la... Bé, oferir-vos una mica dos pel·lícules que de ben segur de les darreres són potser les que tenien més solera a priori, no? Per tant, em trobem interessant poder oferir les dues pinzellades de les dues propostes. Dit això, podem discutir i no sé què tenim ara, Joan.
Doncs ara
del dia.
Fem una mica de break perquè fem
dos
crítiques.
Sí, crec que és el moment idoni per fer un break i deixar respirar la nostra audiència. A més, amb avui, que em sembla que tenim... Que per estrany que sembli, en Joan em sembla que avui ha triat bé el seu tema.
Sí, he agafat una de les cançons de la banda sonora de Django Desencadenado.
Molt bé.
Que és un dels... Sonen uns dels moments, jo crec, que més màgics de la pel·lícula, que sona aquesta cançó de Jim Croce, que es diu I'd Guide a Name.
Doncs som-hi.
Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like a whippoorwill and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by.
I've Got a Name, aquesta cançó de la banda sonora de Django Desencadenado, que volíem deleitar amb els nostres oients. La veritat és que trobo que és una cançó força maca i que queda molt bé en aquesta pel·lícula de Quentin Tarantino. I ara, saps què toca, Ferran, fer ara?
M'ho imagino, sí.
Doncs l'informatiu del món del cinema. És hora de les notícies. I lògicament, si ho heu sentit, hem de parlar de la notícia que s'ha fet oficial fa uns dies, i és que J.J. Abrams, creador de sèries com Perdidos o Fringe, doncs és el nou fitxatge de la companyia Disney i de Lucasfilms per fer la nova entrega de la pel·lícula Star Wars, de la nova saga. I resulta curiós perquè...
I això no seria notícia, o massa notícia, si no fos per què?
Perquè ell està fent la saga Star Trek, cosa que és bastant curiosa. Farà Star Trek i Star Wars, que són una mica... diguéssim, com el Barça i el Madrid, una mica de les sagues galàctiques, i la veurem veient la seva visió en les dues pel·lícules. Bé, J.J. Abrams sempre s'ha considerat abans fan de Star Wars que no de Star Trek. Va vindre una mica com de noves. De fet, a la seva sèrie Perdidos hi han molts homenatges a la saga Star Wars. I bé, doncs esperem que faci un bon producte. Jo crec que J.J. Abrams farà un gran producte com ha fet amb Star Trek, que li ha donat la volta, l'ha convertit en un producte comercial, l'ha renovat sense carregar-se l'esperit d'abans, i la veritat és que jo tinc moltes ganes de veure aquest estiu, quan s'estreni aquesta nova pel·lícula de Star Trek, cosa que a mi no m'havia passat mai, perquè no era fan de Star Trek, però en canvi tinc moltes ganes de veure aquest Star Trek Into the Darkness, en l'oscuritat, que s'estrenarà doncs, cap allà a l'estiu, maig, juny, més o menys, i ara aquest nou projecte de Star Wars, doncs, a veure, la veritat és que ara comencen a sortir noms, comencen a sortir moltes informacions, i lògicament no el tindrem fins d'aquí uns anys, però de totes maneres... I una altra cosa que hem de destacar, que és que aquesta setmana justament s'ha sabut que ha comprat a la seva companyia, Bad Robot, els drets de la biografia del ciclista Lance Armstrong.
Sí, del Texà, la ciclista de Texà, que bé, que va confessar recentment que sí, que s'havia dopat, després de negar-ho mil i una vegades prèviament, però que evidentment té una història al darrere, ara, més que mai, polèmica i negra pels interessos del ciclisme i per l'esport en general, per la imatge que ha deixat de ser considerat doncs, una mentida a nivell global. Molta gent apoyava i recolzava i es considerava fan no només de l'Armstrong esportista, sinó de l'Armstrong humà, més humà, d'Armstrong com a persona, d'una persona amb superació, amb una sèrie de valors que anen implícits amb l'esport o que es consideren que van implícits amb l'esport, i que s'ha demostrat que no ha estat així i que no ha complert per res aquesta sèrie de valors enganyant la gent. I bé, i podem viure tranquil amb 7 Tours de França, amb l'admiració de la gent i tinguent a tothom enganyat després d'haver-se dopat en reiterades ocasions, que encara no ha manifestat ni crec que ho faci de quins eren els mètodes que utilitza, però per tot això s'ha creat doncs, una polèmica, una història que ven, que per tant aixecarà molt interès mediàtic, despertarà molt interès mediàtic, i això serà portat al cinema i d'aquí doncs, la compra dels drets d'aquesta història.
Lògicament, que la veurem d'aquí uns anys i que, bé, al igual que moltes altres històries, veurà a llum, no sabem si dirigida per J.J. Abrams. Ho trobo estrany perquè seria un canvi de registre, segurament la seva productora li signarà a un altre director, com es fa habitualment. Però bé, aquestes són les notícies més destacables, diguéssim.
A nivell internacional.
A nivell internacional, de fer una mica de tastet de notícies en aquestes setmanes que estem prèvies als Goya i estem als prèvies dels Oscars i els certs premis.
I si parlem dels Goya, doncs evidentment estem parlant ja del nostre país, per tant viatgem una mica a l'apartat més nacional i fent un tastet arrel de les sèries que venim veient darrerament, sobretot, i que trobem a la pantalla actualment, doncs hem de dir que Família, francament, va flaquejant, que a més ha canviat el dia d'emissió, per tant... Telecinco vol preservar aquesta sèrie per no enfrontar-la amb Gran Hotel, la gran aposta d'Antena 3, i que com hem parlat, si s'enfronten entre elles quasi bé que Gran Hotel té totes les de guanyar i Família totes les de perdre. La cadena Mediaset, que no és tonta, ho sap perfectament, i d'aquí el canvi en el dia d'emissió, que ara, família, perquè vull disfrutar d'aquesta sèrie, haurà de ser el dimecres. Una sèrie que jo donaré el meu punt de vista, Joan, si tenint en compte que Fenómenos Antena 3 i em sembla més dinàmica que aquesta sèrie que és Família, només va tenir una temporada, jo prevec que només tindrà una temporada aquesta sèrie protagonitzada per Diego Martín, per Alejandra Jiménez, Juan Acosta, entre altres. No li dono molt marge.
Doncs vaja, aquestes són les valoracions d'en Ferran, que més tard nosaltres parlarem de sèries internacionals a l'apartat de l'indret de les sèries, però abans...
Però hi ha més notícies, Joan? Hi ha més notícies nacionals. Tu no ho saps, això?
Ah, sí? Més, més internacionals notícies. O nacionals?
Nacionals.
Bueno,
nacionals.
Doncs va, deixo-ho
perquè marxar. Hem de parlar de fitxatges. Aquí és com una mica com el futbol. Hi ha entrades i sortides, les sèries renoven temporades o acaben un cicle, i entre temporada i temporada hi ha moltes altes i baixes. Per tant, hem de dir, una, per una banda, per aquells amants dels còmics, podríem dir, o d'aquells de Dani Martínez, del còmic Dani Martínez, que trobàvem fins fa poc a 4, a Tonteries les Justes, que és el nou fitxatge d'Aida, la sèrie de Telecinco, en la seva propera temporada, i que realitzarà la funció, tindrà el rol d'interpretar el germà de... ja em sortirà... de la prostituta.
La Paz.
Exactament, farà de germà de Paz, la millor amiga d'Aida, i serà una mica un... millor dit, un personatge,
Una
mica,
un personatge.
Una baja, sí. Un tio que donarà molta vidilla a Aida, no? Per altra banda, hem de dir que si bé és cert que es van incorporant gent, en el cas d'una sèrie que encara no ha vist la llum, que és Galeries Velvet, aquesta sèrie que d'Antena 3, que ja té a Paula Echevarría i Miguel Ángel Silvestre, més conegut potser per molts, com el Duque encara, com a protagonistes, han inclòs dos fitxatges més que acompanyen aquests dos actors, com són doncs, atractiva i jove Miriam Giovanelli, que coneixem doncs, des del Castigo, Físico Química, o Si intentes no hi paraíso, sense més lluny, i la veterana, i no menys coneguda, Aitana Sánchez Gijón, que per tant reforçava molt aquesta ficció ambientada en el món de la moda, del Pret-a-Porter i sobretot de la moda dels anys 80 anirà aquesta ficció. Per tant, mica en mica van arribant ja cares conegudes que van completant el que és el càsting d'aquesta sèrie. I finalment dir, com a dada curiosa, que el repartiment per la sèrie que es dirà Hermanos, una sèrie que podrem veure, en aquest cas a Telecinco, que estarà protagonitzada per aquest triangle amorós que generarà aquesta sèrie, entre Antonio Velázquez, que recordarem doncs, per Tierra de Lobos, sobretot, o el Paquirrin, la TV Movie Paquirrin, Sintes no hi paraíso, o sense anar més lluny, fent de serpiente a Tengo ganas de ti, amb Álvaro Cervantes, perdó, que també doncs, ha fet un munt de projectes, la veritat és que està que no para aquest nano, 3 metros sobre el cielo, Corazón del océano,
Luna.
Punta escarlata, Luna, Misteri de Calenda, i finalment Maria Valverde, que tots la coneixem doncs, sobretot de 3 metros sobre el cielo i és una actriu que ha treballat molt sobretot en cinema, més que en sèries.
La Fuga.
Més, sí, La Fuga pràcticament, però és una actriu que ha desenvolupat la seva carrera en cine sobretot. La curiositat de tot això és el personatge de Maria Valverde, que es comenta, es diu, s'afirma que inicialment la idea, a part de que el personatge interpretat per Antonio Velázquez es va fer pensant en el Duque, es va fer pensant en Miguel Ángel Silvestre, que la cadena va decidir despedir a l'enterar-se que estava negociant la seva incorporació a Galeries Velvet d'Antena 3, el van decidir prescindir i fitxar Antonio Velázquez finalment. En el cas del personatge interpretat per Maria Valverde, estava inicialment pensat i dissenyat perquè fos Blanca Suárez la protagonista d'aquesta sèrie. És a dir, Blanca Suárez té projectes internacionals, a més de Los Amantes Pasajeros d'Almodóvar, que encara veurà la llum,
i té
una carrera meteòrica molt bona, molts projectes sobre la taula, per tant va haver de declinar el protagonitzar aquesta minissèrie de 6 capítols, tot seria una minissèrie, i a més van contactar amb Adriana Ugarte, de Mal en Tiempos Revueltos, i també amb molt bagatge, també va dir que no, i van parlar també amb dos o tres actrius més, fins a arribar a Maria Valverde, que va ser la sisena o setena opció. Vol dir que, per aquelles curiositats del món de les sèries, del cinema, Maria Valverde, que protagonitza finalment aquesta sèrie, ha estat la protagonista perquè les sis opcions anteriors amb ella, o principals, han dit que no, per diferents raons, per diferents motius. Per tant, no deixa de ser una curiositat.
de l'home de les sèries, l'home de les sèries nacionals, en Ferran Periques, que ens ha informat.
Home, hauria d'estar informat. I per últim, dic que hi ha una sèrie que també és una mica a mig llarg termini, que és Príncipe, aquella sèrie que hem dit que es gravava a Algeciras, un barri així molt força conflictiu, amb bastant aldarulls, podríem dir, i que també mica en mica van completant el seu càsting i han fitxat a Thais Blume, també, que és una actriu que recordarem sobretot pel paper que va desenvolupar a Sintetas no hay paraíso.
I també sortia a Hispània.
Sí, i sortia també a Hispània la leyenda, i que també s'uneix a aquest cast que bé, jo crec que també té rostres força coneguts, com per exemple Àlex González, entre altres, o la televisiva també Iva Bouk, l'exnòvia d'Hugo Silva i que vam trobar doncs, a la ficció con el culo a l'aire.
Dit això, moltes gràcies Ferran Periques. Anem a aquella part del programa que no li queda en Ferran, però bueno, s'ha de fer perquè tenim coses a dir.
La família del Facebook.
Hi ha coses que no milloren.
No.
Joan és evidència de que...
Bé, doncs, si vosaltres també voleu formar part de la pàgina del programa de Planeta Cinema 2.0...
És molt fàcil.
És molt fàcil.
És tan fàcil com anar a la barra, a la buscador de Facebook, clicar Planeta Cinema 2.0 i fer-te fan de la pàgina. Me gusta, fes-te fan... I és allà, Joan, precisament, a Planeta Cinema 2.0, en el Facebook del programa, on els nostres estimats radioients, els nostres estimats planetaris, poden interactuar amb nosaltres a través de les seves opinions, dels seus comentaris, de les seves suggerències també, idees, temes musicals que no ens hi hem trobat encara, però animem a que facin alguna suggerència per aquest aspecte. També.
Naturalment, volem que la pàgina del Facebook s'animi, de fet aquesta setmana ha estat una mica més animada de l'habitual, perquè hem fet una pregunta que anava sobre les nominacions i era que teniu que sumar les nominacions del Hobbit, de Django Desencadenado i El lado bueno de las cosas.
Facileta, aquesta setmana.
Aquesta setmana hem volgut...
Facileta, perquè no quedi dit que no podeu optar aquestes entrades. Per tant, crec que era de les més assequibles, podríem dir. I en tot cas, Joan, hem de fer recompte de balanç de com ha anat, com hi han hagut tres respostes.
Hi han hagut tres respostes
quals,
correctes.
De les quals quantes han sigut correctes? Quantes han estat correctes?
Les tres.
Tres. És a dir, que hem fet 100%.
Absolutament, absolutament.
Bé.
La bona notícia és que hem tingut que sortejar les entrades, hem fet un sorteig previ i el guanyador és Daniel Gómez Aguilar. Felicitats, Daniel.
Doncs enhorabona, Daniel. T'endús aquesta entrada doble, és a dir, dues entrades per anar a cinemes o cine, qualsevol de cinemes, perquè o cine, sabeu que és la cadena amb cinemes dins i fora de Catalunya, perquè a més té cinemes al País Basc, té cinemes a Tarragona, té cinemes, em sembla, si no m'equivoco, també a Aragó. És a dir, que o sigui, mica en mica es va expandint a través de... Què, Joan? Tu saps per què s'expandeix i per què té tant èxit Ocina?
Perquè és la millor cadena de dins i fora de Catalunya. Ocina és la millor cadena, per això s'expandeix, naturalment.
Però tu estàs atent a totes les novetats d'Ocina?
Sí, perquè ara ja té nova aplicació d'iPhone.
Ah, doncs, o sigui, té aplicació per smartphone i iPhone, per tant, a més, té el millor servei, la millor qualitat. Ara, no, això és digne d'elogi. Per tant, ara, a més, fan menús familiars perquè tu puguis anar al cinema, però a més, consumir doncs, crispetes, doncs, llaminadures o refrescos, no? Begudes. És a dir, que t'ho posa senzill, t'ho posa fàcil, perquè vagis en família, amb els amics, amb la xicota, amb qui sigui, i disfrutis del món de la art amb aquestes pel·lícules que arriben, com sempre, a Ocina, que a més té l'opció 3D, sempre l'opció del 3D, amb matinals també, amb sessions matinals, a millor preu, els diumenges al matí, i que, mica en mica, doncs, van fent d'aquesta cadena, Ocina, una cadena de referència en el seu àmbit professional. Per tant, no us ho penseu. Si heu d'anar al cinema, si us agrada el món de la art, si voleu comoditats... No us ho penseu. Aneu a cinemes o cine. I ara, doncs, dit això...
Anem a l'indret de les sèries i avui començarem parlant d'una sèrie que ha estrenat a Estats Units fa un parell de setmanes. Una sèrie que també s'ha estrenat aquí a Espanya molt recentment amb un canal de pagament com és TNT i que he pogut veure, que es diu The Following.
Señor Holmes, ¿le ha hablado su padre de mí o no?
Me envió un email. Decía que iba a mandar a una niñera de adictos.
¿Le explicó las condiciones de su abstinencia?
Si se refiere a su amenaza de echarme...
I per seguidors de J.J. Abrams, que és el creador de Lost, hem de dir que aquesta veu que hem sentit, que no pertanyia a l'àudio que buscàvem...
No,
però,
és d'Elementary.
Però que també ens serveix, perquè és el doblador que feia de Sawyer a Perdidos. Per tant, fem aquí un paral·lelisme ràpid i
ara sí que anem a The Following.
Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Ain't everybody looking for something? Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them...
Bé, després d'aquest petit incident que hem tingut a la nau, anem a parlar de The Following, aquesta sèrie que, com hem dit, està protagonitzada per Kevin Bacon, James Pufferoy, entre altres actors com Natalie Zola, per exemple, i és una sèrie d'intriga estadounidense que s'ha emitit durant la carrera Fox en aquesta nova temporada de l'any 2013. Bé, estem parlant d'una sèrie que va sobre l'agent de la FBI, Ryan Hart, i que la seva missió és atrapar un assassí conegut com Joe Carroll, un assassí fugitiu, i Ryan va ser responsable d'atrapar-lo en primer lloc. I durant aquest temps, el seu fenomen mediàtic, a través de els anys que passen des que l'agafen a la presó fins que s'escapa d'aquesta presó, doncs crea una red d'intercomunicació de diversos assassins en sèrie, diguéssim, diversos fans que l'ajuden i posen en perill els ciutadans. I bé, com hem dit, aquesta sèrie està protagonitzada per Kevin Bacon, que ho recordarem de moltes pel·lícules en el món del cine, també el cap a Mystic River, on ell feia de policia, i aquí diguéssim que és el protagonista d'aquesta història molt fosca d'un assassí en sèrie, que a mi em recorda aquesta part una mica a la saga Saw de James Wan, tot i que potser no és tan bèstia, tot i que és una sèrie molt fosca, té coses de la Silencio de los Corderos, té coses de Seven. Jo crec que és una sèrie molt, molt interessant. També em recordo una mica Flash Forward, i espero que no sigui per com siguin els capítols vinents, perquè Flash Forward va tindre també un bon començament i després de la premissa doncs, no va poder seguir aquesta gran premissa, perquè aquest és un gran pilot. És un gran pilot que posa tota la carn a la graella, ens explica una història d'un assassí en sèrie molt manipulador, plena de girs, molt fosca, amb sang, i està molt ben interpretada i és realment trepidant i angoixant. Realment té molt bona pinta aquesta sèrie i esperem que en els següents capítols aquesta sèrie, que està molt ben interpretada i molt ben dirigida, segueixi en aquesta línia com està fent en aquest pilot la sèrie The Following. Dit això, ara sí, anem a la sèrie que ha estrenat 4 i que va sobre Sherlock Holmes, és la versió de Sherlock Holmes sobre la sèrie de Sherlock Holmes ambientada a Nova York i es diu Elementary. Així que anem a posar a l'àudio.
Señor Holmes, ¿le ha hablado su padre de mí o no?
Me envió un email. Decía que iba a mandar a una niñera de adictos.
¿Le explicó las condiciones de su abstinencia?
Si se refiere a su amenaza de echarme de esta, la peor y menos decente de las 5, y digo bien de las 5 propiedades que posee en Nueva York, sí. Dejó sus condiciones muy claras. Si consumo, me echa a la calle. Si rechazo, abro comillas, su ayuda, las cierro, iré a la calle. Hasta los cuidadores más prudentes son adictos en proceso de recuperación, pero usted no ha tenido problemas de drogas ni alcohol.
¿Se lo ha dicho su padre?
Claro que no.
Dígame por qué se escapó del centro de rehabilitación el día que iban a darle el alta.
Aburrimiento.
¿Se aburría?
No, me consume el aburrimiento ahora. Suele pasar, se acostumbrará. Con respecto a nuestros amigos de Hemdale, deberían agradecerme sacar a la luz las deficiencias de su sistema de seguridad. Excelente.
Bé, amb David Mairal, que el tenim aquí, és el meu Watson particular, que ens posa els àudios. Des d'aquí una gran abraçada al gran David Mairal. i anem a parlar d'aquesta sèrie que es diu Elementary, que és una sèrie de televisió també als Estats Units, creada per Robert Donnerty, i es va estrenar el 27 de setembre a la CBS 2012 a Estats Units, i ens va arribar aquest dimarts a 4, després d'un capítol de Castle a les 11:15, i després un altre capítol de Castle, coses estranyes. Per sort és una sèrie de 40 minuts amb un pilot curtet, un pilot que va al gra, i que és una actualització contemporània de les històries de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Passa que en aquest cas doncs, el detectiu està als Estats Units, està a la ciutat de Nova York, i està protagonitzada per John Lee Miller, que podem recordar en sèries com Ellie Stone o a la cinquena temporada de Dexter, fent de Jordan Chase, i Lucy Liu, en el paper de Watson, que recordarem en sèries com Alec Bill o les pel·lícules com Kill Bill o Els Àngels de Charlie. En aquest cas, el Watson, en aquesta ocasió, és una dona. És un dels canvis que han introduït, i com hem pogut sentir, doncs es tracta d'un Sherlock Holmes que té addiccions i que té una tutora, diguéssim, la doctora Joan Watson, doncs que el vigila de que no recaigui les seves addiccions, i com que a ell li agrada doncs, anar a ser assessor de la policia i anar resolvent casos, doncs, l'anirà acompanyant i d'entrada doncs, l'anirà ajudant casos com el cas del capítol pilot. És una sèrie que vol mirar el seu homòleg britànic, la sèrie Sherlock, que és una actualització que es va fer al Regne Unit sobre el personatge de Sherlock Holmes. I la veritat és que la versió britànica que és una gran sèrie i està bastant millor que aquesta sèrie, que es nota que diguéssim que va una mica vol ser una mica fotocòpia, una mica d'aquella renovació original, no? És a dir, que es mira molt en el mirall del Sherlock britànic, que veu unes coses, la fa passar als Estats Units, la va passar a Sherlock, el personatge té algunes diferències, però és un procedimental d'aquells de tota la vida, és una sèrie de casos que es resolven en 40 minuts, molt estil CSI, és entretinguda, el personatge protagonista fa una bona interpretació, Lucy Liu a mi en el primer capítol no em convenç com a Watson, i és una sèrie sincerament que està bé per passar l'estona si no li demanes gaire cosa més. Però aquesta és la meva opinió d'Elementary, sense
doncs,
més.
Si et sembla, Joan, recordem a on i quan poden veure els nostres planetaris aquestes sèries?
Doncs The Following la poden veure els dimecres al canal TNT de pagament. De sí. Moment haurem d'esperar que alguna cadena la compri, segurament a 4 o Mediaset. I perquè són les últimes informacions...
Bueno, 4 és de Mediaset, eh?
Bueno, exacte. Vull dir en aquesta...
Sí, un d'aquests canals, podríem dir.
Sí, el més segur, i en el cas de Elementary l'ha comprat 4, l'està emetent 4 els dimarts a les 11:15 de la nit. Aquesta setmana ha emès el primer capítol i aquesta setmana emetrà el segon, perquè ha anat amb un 9% d'audiència, que està molt bé pel xar de 4.
Sí, la veritat és que sí. Sí, sí. No oblidar que 4 és una mica el canal d'esports i entreteniment, podríem dir. El segon canal de Telecinco ara mateix.
Sí, i de realities.
Tant, sí, és realities, és entreteniment, és esports... I ara també doncs, buscant una mica l'espai en quant a ficció, no? I intentant adquirir els drets per emetre doncs, les sèries de referència dels Estats Units, sobretot, no? Aquelles que poden cridar atenció. Sí que és cert que s'ha criticat bastant, o una mica, força, direm força, ni bastant ni una mica, direm força, el paper que desenvolupa 4 en el tractament de les seves sèries.
Sí.
I es va notar molt, sobretot en una sèrie molt per específic com va ser precisament d'això de J. Abrams,
Perdidos.
Que era Perdidos, Lost, va tenir moltes crítiques pel tractament que s'havia donat a aquesta sèrie, i esperem, pel bé de l'espectador, que hagin après la lliçó i que sàpiguen com gestionar un producte que en molts casos és molt bo, molt vàlid, i que a vegades per mala gestió se'n van al risc. Esperem que no passi.
Esperem que no passi, però bé, no hi ha gaires bons antecedents. Però bé, planetaris, fins aquí el nostre Planeta Cinema. M'agradaria haver parlat de Fringe, però ho parlarem la setmana que ve, perquè sí, lògicament no dona temps de parlar tant.
Així que tenim una cita la setmana que ve, més Planeta Cinema, més continguts, més sèries, més pel·lícules, en Joan Boter, en David Mairal i en Ferran Periques, que us envien una abraçada molt cordial i us diuen adeu, adeu, planetaris!
Una abraçada, adeu, planetaris! Adeu.